y de amnistía. Pues no, le ha dado un varapalo al Partido Popular por votar en contra, por llevar al Constitucional, por atacar de una manera desnudada la ley de amnistía.
És la 1 i 4 minuts. Més notícies a les 2 en punt a l'informatiu migdia amb Sara Casas.
Més informació a ib3notícies.com.
Tres Ràdio, és temps d'informació esportiva. Comença Esports 3. Amb Gabriel Fortesa.
Bon dia, benvinguts, benvingudes a Esports 3, el programa d'esports d'IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears. Mentre que a Palma se prepara la infraestructura per acollir de la millor manera possible els aficionats d'Espanya i Argentina per la final del Mundial, el Mallorca està a prop d'anunciar un nou fitxatge, el del migcampista català Àlex Sala, jugador del Lecce italià, que arribaria a l'illa cedit amb una opció de compra, encara que el Mallorca també està estudiant una altra possibilitat, que és la d'adquirir en propietat el jugador. A més, el Mallorca ha fet oficial, això sí, la renovació fins 2029 del migcampista Jan Salas. Recordareu que va sortir cedit la passada temporada cap a Còrdoba, no va funcionar la sessió i en tornar en el mercat d'hivern es va lesionar greument i ja no va poder jugar més la resta de la temporada. Però com dèiem abans, tot està preparat per viure la final del Mundial entre Espanya i Argentina diumenge des de les 9. A partir de les 8 i mitja, aquí, a IB3 Ràdio, amb una programació especial d'Esports 3 en joc. Tot una parlant de les dues fan zones ubicades a Palma pels seguidors de les dues seleccions, a Son Fusterat i a Son Moix. Mentrestant, a Eivissa, els jugadors de l'AUD han passat avui revisió mèdica. A segona federació, el poblense surt a fitxatge diari. Ahir, Tomàs Balcedo i avui, Raül Prada. I avui parlaran també de rugbi. La jugadora mallorquina Zahia Pérez, formada al club de rugbi del Toro, Calvià, ha fitxat per un club d'elit 1 a França, l'estat Bordelais. El nostre company Toni Tenerife ha parlat amb ella. És divendres i hem retardat una mica la secció Cor que t'operts amb Marta Sampas, secció que tractarem avui. En natació vull destacar la tornada a la competició d'Aina Hierro, un temps apartada per un problema de trastorns mentals i alimentaris. I en bàsquet coneixerem el nou entrenador del Palmer, Íñigo Núñez. És la 1 i 7 minuts en la producció de Toni Tenerife i el control tècnic de Romina West. Això és Esports 3. Començam. Escoltam un exemple de lo que va ser l'altre dia Son Fusterat. Era l'afició de la selecció espanyola a Son Fusterat, seguint la semifinal contra França. El so era aquest.
Muy bien, muy bien, muy feliz este partido. La verdad que la selección ha dado un espectáculo, no ha dado oportunidad prácticamente a Francia y estamos muy felices. ¡Arriba España!
Ya era hora después de 16 años.
Cucurella, Pedri, Porro, tenemos el mejor equipo del Mundial y de los últimos 10 años mínimo.
Muy contento, la verdad, lo merecíamos.
Vamos, no ganamos el Mundial. Y en dos años otra la Eurocopa. Y así repetidamente.
I aquest era l'ambient a Son Fusterat. D'altra banda, l'afició argentina va celebrar el seu pas a la final, eliminant Anglaterra, a la plaça de Ses Tortugues a Palma. Aquest era el so a la plaça de Ses Tortugues a Palma amb la classificació d'Argentina davant Anglaterra. Avui han conegut l'àrbitre de la final, l'eslovà Slavko Vincic. Aquest home dirigirà la final. Han de dir que en aquest Mundial ha xiulat 3 partits, té 46 anys, va xiular el Brasil 1, el Marroc 1, el Mèxic 2, Equador 0 i el Jordània 1, Algèria 2. A Qatar va pitar 2 partits. Un, curiosament, la darrera derrota d'Argentina a un Mundial. És a dir, la derrota per 1-2 davant Aràbia Saudita. I també va pitar el Gales 0, Iran 2. I pel que fa referència a Espanya, a l'Eurocopa 2024 va xiular l'Espanya 2, França 1. Aquest és el detall de l'àrbitre del partit. Li varen demanar ahir a De La Fuente, el tècnic de la selecció espanyola, tenint en compte com va jugar a Uruguai, si espera un partit massa brut contra Anglaterra a la final. I això va dir el seleccionador espanyol Luis De La Fuente.
No, cada uno tendrá que utilizar las armas que tenga que utilizar. Hay un árbitro que tendrá que aplicar el reglamento y obviamente no permitir situaciones o acciones que rocen la ilegalidad. No tengo ninguna duda del árbitro que nos corresponda. Tenemos que centrarnos exclusivamente en lo que podemos controlar, que es hacer nuestro juego, jugar bien al fútbol y defender muy bien como se está haciendo también.
Tothom abans de començar sempre té dubtes. Anem a veure que podrem esperar a les dues fanzones, com dèiem, a Son Fusterat en la selecció espanyola, a Son Moix en la selecció argentina. Jaume Colombàs, bon dia.
Bon dia, Gavi, com estàs?
M'imagino que després de lo que vareu viure l'altre dia a semifinals contra França i tenint en compte que s'ha ampliat l'aforament, aquest diumenge pot ser Son Fusterat espectacular, no?
Bueno, esperem que sigui una jornada històrica i que la recordem per molt, 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 molt d'anys.
Anem a veure no? què pensa el teu alter ego, perquè Son Moix estirà el Negro González. Negro, buenos días.
Bueno, yo también tengo lindos recuerdos, estuve presente, ¿eh?
Tú estás en todas partes.
Pero estuve presente, pero con la roja puesta sobre la espalda, ¿eh? Animando a la selección española.
Ah, el domingo no te pones la roja, ¿eh?
Hoy me pongo la roja, el domingo pongo la luz celeste.
Tú eres un chaquetero, Negro.
Escúchame, y si perdemos me vuelvo a poner la
Claro, claro.
Bueno, os dejo a los dos para que os contéis lo que vais a hacer cada uno. Adelante.
Bueno, venga, empieza tú, Negro. ¿Somos visitantes o locales nosotros?
El partido es España-Argentina.
Ah, venga, va. Bueno, nosotros un poco al hilo de lo que fue la semifinal, yo creo que pues será lo mismo. Hemos reforzado muchísimo las pantallas en Son Fusterat. En lugar de una, haber de tres. Se le suma dos pantallas laterales. Entraron casi 10.000 personas en la semifinal. Yo no sé hasta qué punto tendremos de aforo, pero yo creo que pueden rebasar las 15.000 personas. A partir de las 6 de la tarde, pues ya empezaremos con la previa y calentando motores y demás. Y luego, pues ya a las 9 a cogernos a lo que haya ahí arriba y a ver si todo se pone de cara. Si tenemos la suerte de ganar y ser campeones del mundo, pues estiraremos hasta las 12 de la noche la fiesta allí y luego veremos a ver si la gente baja a Tortugas, que supongo que sí.
Yo creo que vamos a ver cómo va medio hora de descanso, porque están estipulando que va a haber medio hora de descanso y la verdad que va a ser una fastidia, pero bueno, vamos a tener que animar un poquito más de lo que cuenta.
Eso puede ser horrible, eso, ¿no?
Bueno, pero para eso está Jaume y yo, cada uno en su fanzón, para animar a la gente.
Son cinco canciones más, ¿eh?
yo la verdad que con mucha ilusión, muchas ganas, va a ser un duelo a nivel de animación Messi-Yamal. Yo soy Messi, y a vos te toca hacer Yamal, obvio que yo con más, aunque yo sé que te gusta más Messi. y vamos a hacer el duelo ahí un poco, pero realmente de la fiesta. Yo tengo que confesar que estoy muy emocionado ahí en el parking de Solmos, que hay que aclarar que es el parking de Solmos, que hay mucha gente que se piensa que van a abrir el estadio de, el estadio de Solmos. No abren ni el Palau ni el estadio.
Es el es el parking del Palau. Ay, el parking del Palau. Yo estaba esta mañana en el montaje, ya aquello tiene color, van a montar una pantalla muy grande allí en Solmos y esperemos que sea una fiesta. Si es verdad que bueno, que no se limita a los aficionados de Argentina que vayan a Solmos y los de España a Sonfusteré. Hemos demostrado con creces que podemos convivir en todos los ámbitos y el fútbol no va a ser menos, que al final no deja de ser un juego.
Una pregunta per cadascun. Jaume, tu on eres el 2010 quan Espanya va guanyar Sud-àfrica?
Pues mira, jo el 2010, quasi accidentalment, vàrem obrir la sala petita de l'extinta Braxas, la discoteca, que jo era DJ residente, empezava mi carrera per allà, i ho vaig veure amb els meus amics de tota la vida, amb els que encara tenc contactes. Ahora estamos ya un poco más pasados de peso, con menos pelo y con más hijos que por aquel entonces, pero estamos intentando cuadrar agendas para ver si podemos revivir otra vez todos juntos a aquel momento. Además, mira, lo estoy encontrando, buscando por Facebook y demás, pues encontré fotos de aquel día y es que tengo un recuerdo bestial. Es decir, yo creo que todos sabemos lo que estábamos haciendo aquella noche, dónde estábamos, con quién lo celebramos. Y lo emocionante que fue, ¿no? Yo espero que el domingo dure un poco menos, que no 116 minutos. Así que espero que seamos campeones antes de los 90.
Negro, tú hace 4 años en la que gana Argentina en Qatar, ¿dónde estabas?
Buf, la verdad que yo, como buen argentino, soy muy... Bueno, yo no soy cabalero, ¿no? De esto de personas, ¿no? Que tienen supersticioso. Entonces, en ese mundial me tocó, por mi trabajo, estar viajando por todo el mundo y vi un partido cada partido de Argentina lo vi en un país y ciudad diferente. Y la final sí que la logré ver en mi casa, con mi familia, con mi gente. Y fue muy emocionante, casi me estoy emocionando ahora recordar, ¿no?, a mis hijos abrazándome, ahí gritando. Pues, honestamente, los argentinos no tenemos ese, nacimos con la maldición de la emoción. Y fue espectacular, ¿no? No pude ni gritar. Yo me quedé paralizado en el penalti último y mi hija me dice, papá, ya está. Yo no lo había ni gritado. Estaba tieso, ¿no?, en esa final contra Francia. Y después salimos, me acuerdo, todos a festejar a la Plaza de las Tortugas. Bueno, yo como soy más viejito, me había un pillo más viejo, a Colombia lo pillo más joven, ¿no?, en la época esa de festejar el Mundial. A mí me pilló un poco más viejo, así que estuve unas 2 horas ahí en la Plaza de las Tortugas, donde ya nos habíamos juntado miles y miles de argentinos a celebrar, llorando, abrazándonos, todos llorando, porque viste cómo somos los argentinos, muy bestiales en la parte emocional. Pero también recuerdo la del 2010, tengo que decírtelo, ¿eh? Todo la recuerdo con mucho cariño porque me tocó vivirla aquí en España, con muchos amigos españoles, con mis hijos españoles, yendo también a la Plaza de Tortuga con ellos, en esa celebración posterior también que se hizo para la fiesta. Yo tengo unos recuerdos espectaculares también de ese 2010. Para mí, Sudáfrica también marcó, para mí, de entender ese amor que siente España, de Mallorca, Palma, por el fútbol, por su selección, y la verdad que es un orgullo haber elegido esa región para vivir.
Por las amistades y por tantas cosas que nos unen. Jaume, ¿has la final somiada, una España-Argentina?
Sí, sense dubte. Jo crec que ara mateix és el millor partit del món de futbol, a dia d'avui, que se pot jugar amb els millors jugadors del món. Si és vera que jo crec que no hagués estat el mateix, pues jugar contra Anglaterra, contra França, que està molt bé, però bueno, vull dir, me sabria molt més greu perdre davant Anglaterra que davant Argentina en els finals. Jo crec que tenim un vincle molt, molt comuns. De hecho, Negro, estoy viendo algunas declaraciones en redes sociales que no me están gustando, creo que eso tiene que ser una fiesta. Y que sea un espacio de convivencia. Si es verdad que, bueno, sobre todo los argentinos que vienen a España, que dicen que, bueno, si pierden el partido y se quedan en España es como ser campeones del mundo, que al final es el país que los ha cogido y demás. Y yo creo que nosotros igual, si hay un país en el mundo que esté estrechamente vinculado a España, sí, yo creo que sin duda es Argentina.
Negro.
Entonces, si hay que perder, que sea con Argentina.
Para mí la final soñada, ¿no? Más allá de esa finalísima que no se pudo jugar, al final por la situación geopolítica que está viviendo ahora mismo el mundo, en ese Qatar, donde se iba a hacer esa finalísima,
honestamente, vivir, disfrutar en mi casa, porque España, porque Palma hace 26 años que es mi casa, la casa donde nacieron mis hijos, te soy sincero, yo quiero quedar en Argentina, pero realmente... ¿me escucháis, no? No sé.
Sí.
Ah, perdón. No, yo quiero quedar en Argentina, pero honestamente perder contra España para mí es el menos de los dolores. Nosotros realmente vivimos con orgullo esta tierra, la hemos hecho nuestra y nos han hecho vuestros. Realmente yo creo que va a ser una fiesta. Lo que dice Colo también es una realidad. La gente en redes, a través de perfiles, dicen lo que quieran. Después realmente son imbéciles que no les cuesta nada escribir 140 caracteres. Pero la realidad es que somos un país, ambos países están hermanados. Casualmente, mira, Palma de Mallorca es la segunda ciudad con más marplatenses del mundo. La primera es Mar del Plata. La segunda es Palma de Mallorca.
Como me quedó claro el otro día, me quedó claro el miércoles en las tortugas, ¿eh?
Pues ahí en Palma, no sé si somos... La cifra real son 20,000+. Yo creo que seremos unos 40,000 porque habemos muchos con doble nacionalidad que figuramos como español y no como argentino. Por eso te digo que el censo de argentino es muy difícil sacar. Pero honestamente es una final soñada porque para nosotros el chiquito nos han enseñado que España es la madre patria. Yo soy nieto de español, padre de españoles... esta final es soñada porque yo el domingo voy a ser campeón. Estaré con toda mi ilusión de que sea Argentina, porque donde me crié es mi raíz, es mi cultura, donde permanecí durante 25 años, pero llevo 26 en España, y la verdad que perder contra España para mí, no digo que sea el sueño, no sueño eso, pero que sí la realidad es que, no me va a doler. Y más teniendo en cuenta que la primera vez en mi historia... campeona de Europa, campeona de América, selecciones potentes, Messi, Yamal, es De La Fuente, un señor que se viste por los pies, Lionel Scaloni, un señor que se viste por los pies, que es casi más mayor que la ensaimada. Nah. Perder contra España sería, no el sueño, pero no un dolor.
Me quedo con esa frase, negro, y también con una que me ha gustado mucho, que has dicho hace un momento, nacimos con la maldición de la emoción. Sí. Me asombro extraordinario.
Estaba llorando, me hiciste recordar el 2020 y me puse a llorar, te lo juro.
Negro González, Jaume Colombás, gracias a todos.
Gabriel, para terminar, yo solo quiero decir que espero que gane España porque, claro, nacieron con esta maldición. Dice, imagínate que son campeones argentinos. O sea, escucha, yo es que tengo muchos amigos argentinos, trabajo con los argentinos, pero es que me lo van a recordar todos los días.
Voy a dar un dato, negro, para ti será un dato negativo, para Jaume serà més positiu. La selecció que comença un Mundial sent la número 1 del rànquing FIFA mai ha guanyat el Mundial. La número 1 del rànquing negro és Argentina.
Entonces es un dato bueno.
No, dato bueno para España.
No, pero no dice que la que comenzó.
No, que el número 1 del ranking no gana el mundial.
Y claro, ¿y si da el número 2 de Argentina?
¿Perdona?
¿En el mundial arrancó como número 1 España?
No. El número 1 del ranking FIFA era Argentina.
Ah, sí, tenía con que era España el número 1. ¿Seguro no me estás haciendo trampa?
No. España está en el número 7, si no recuerdo mal.
No, pero cuando arrancamos el Mundial creo que no. Bueno, dale, lo miraré. Bueno,
el dato que tengo es ese. Negro, Jaume, gràcies a tots dos i que podrem gaudir de la festa, guanyi qui guanyi.
Amén. Abrazo grande.
Adeu, Negro González, Jaume Colombàs.
Adeu.
Adeu a tots. 1:20, gairebé 23.
Tres ràdios, entreteniment. La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys el 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
Ets conscient de tot el que necessites per viure l'eclipsi en seguretat? No improvisis. Aquest 12 d'agost protegeix els teus ulls. Usa sempre ulleres homologades. Si el pots veure des de que té o des del teu allotjament turístic, evita desplaçaments innecessaris. I recorda, som en època d'alt perill d'incendis. Està prohibit fer foc. Consulta tota l'actualitat i les recomanacions vigents a eclipsisegur.caip.es. Govern de les Illes Balears.
A l'informatiu migdia, faim una fotografia del moment informatiu dels punts on es produeix la notícia. De dilluns a divendres a les dues, ens fixem en el batec de l'actualitat per saber què passa a les Illes, a Espanya i al món. Informatiu migdia, amb l'equip més complet de la ràdio a Balears. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
Primera pregunta que feim sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot. Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
Si a tu te dic vel, si a tu te dic mare.
Si a tu te dic pinta,
mur,
portada.
Si a tu te dic gra, que te venes cap primer de tot.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. A IB3 Ràdio, és temps d'informació esportiva. Esports 3.
I 25, on anem cap a Eivissa. Avui, jornada de revisions mèdiques a l'equip Itius. I per allà ha circulat el nostre company Víctor Sancho. No sé si a ell també li han fet una revisió mèdica. Víctor, bon dia.
No me l'han fet. Bon dia.
A tu no t'han revisat res, no?
I mira que hem anat allí ja uns quants anys, a la porta del Vilaparc, de la clínica, on passen els jugadors de l'Eivissa les proves mèdiques, i no me l'han fet mai allí, no. Allí no he anat.
Això vol dir que estàs en condicions i estàs bé per jugar si fa falta, no?
Bueno. Per fer una patxanga tranquil·la entre amics, poc a poc, ja ho veuríem, a lo millor sí.
Què es conta per allà? Què es diu? Què t'han contat?
Bé, bueno, ara hem pogut saludar per primera vegada alguns dels jugadors nous, per exemple Iker Varela, que encara no ha estat anunciat oficialment, per cert, però ja sabien que passaria prova mèdica avui, que seria el 15è jugador que tindria ara mateix en plantilla a l'Eivissa. Oficialment en les webs com Transfermarkt, etc., en surten 14 ara mateix, però Iker Varela ja va avançar el passat dimecres Michel Sanz, el director esportiu de l'Eivissa, que estaria divendres passant proves mèdiques, i que és un fet només burocràtic. L'Atlètic Club de Bilbao ja sabem que té molts jugadors sempre cedits per allí, i segons van tancant contractes de sortida, etc., doncs van anunciant aquestes sortides i ja després l'Eivissa pot anunciar-la. Així que és només un tràmit el que falta perquè Iker Varela sigui oficialment amb xarxes, etc., jugador de l'Eivissa. Bé, hem pogut saludar Iker Varela, hem pogut saludar també algun jugador nou com Andrés Prieto, el nou porter, i hem pogut parlar sobretot amb Javi Eslava, un dels pocs jugadors que queden. Només, Gavi, sí. 5 jugadors de la plantilla de la temporada passada, perquè bé, David Estals ha estat tota la temporada cedit al Sabadell, gairebé no el comptam, sabent que ell vol sortir de l'Eivissa, que vol tornar al Sabadell, que el Sabadell el vol, i és una qüestió únicament, ni més ni menys econòmica, que arribin a un acord els dos clubs, perquè David Estals, un dels jugadors que, entre cometes, estava de la temporada passada, encara que s'ha dit, surti també de l'Eivissa a jugar a segona divisió. No es descarta que pugui sortir algun jugador més, com en Sukula, per exemple, l'extrem que va arribar al mercat d'hivern francès. El provaran en Raúl John, el nou míster, aquesta pretemporada. Si troben que pot anar bé, continuarà. Si no, intentaran buscar una sortida. Ja va avançar en l'entrevista que van fer a Michel Sanz, que per banda ja tenien dos jugadors, com són Joldi, no? Ander Joldi i Iker Varela, el jugador que hem esmentat abans, i buscarien un o dos més. Aquest dos més és l'astèric d'en Sukula, no? Si passa la prova aquest estiu o finalment si té que marxar a cedir, perquè és un jugador que es va signar per 3 temporades al passat mercat d'hivern i que al principi va donar bones senyals però després no va tenir continuïtat. Així que ja veurem, era dia de veure cares noves i també de veure indumentària nova, perquè l'Eivissa ha canviat de marca, havia passat d'Adidas a Nike, de Nike a Puma, les marques més reconegudes, i ara provarà amb una marca desconeguda totalment per al gran públic, una marca californiana de Los Angeles, que es diu Brain Death, com cervell mort, una cosa així, i ja han pogut veure la roba d'entrenament. No tots els jugadors la portaven, però bé, els informatius d'IV3 Televisió, els espectadors poden veure una mena de samarreta així amb multibuixos abstractes, molt petits, i bé, una cosa diferent, nova, la Eivissa també experimenta amb això. I bé, això, Gavi, veure cares noves, i ja et dic que han pogut parlar amb Eslava, si vols l'escoltar sí, un poquet, sí. Una mica preguntar-li com està ell, com està el... com ha vist els nous, el míster també, les primeres converses amb Raül Jona i l'objectiu, com sempre, no, d'intentar pujar a l'Eivissa a segona divisió.
Bien, muy bien. Yo llevo unos días aquí en la isla, contento de estar aquí, de seguir en el club y con los compañeros, pues bien. De momento la primera contacto muy bueno y darle la bienvenida, acogerles, ayudarles en todo lo que se pueda. Y ya pues preparando la pretemporada. Bien, me encuentro bien. Creo que llegué pues con problema al tobillo, pero bueno, eso ya está olvidado. Y ahora pues con ganas de esta pretemporada. Nos hemos quedado 5 jugadores del año pasado. Ahora pues bueno, tenemos que hacer un buen grupo, un buen equipo. Creo que los equipos que van a estar arriba son porque tienen un buen equipo, no porque tengan buenos jugadores, y creo que eso es lo que tenemos que intentar desde el primer día y a ver si lo podemos conseguir. Pues la verdad es que he venido aquí, los he saludado y me han llamado directamente para entrar a hacer el análisis de sangre y el electro. Bien, muy buen contacto. Creo que ahora lo que te decía, con los compañeros que estamos desde el año pasado, a cogerlos, ayudarles en que se acomoden bien en el club y en la isla, y ya preparados para empezar a tope. Sí, Raúl ya bien. Yo, a mí me llamo por teléfono también, aquí en durante esta semana lo he podido ver, he podido hablar con él, muy bien. La verdad es que la primera impresión muy bien, y ya a sus órdenes, a lo que nos diga. Sí, el Ibiza siempre ha tenido objetivo de ascenso, eso está claro. Siempre a intentar luchar por estar arriba, por intentar quedar, si podemos primero, perfecto, y si no, pues las posiciones de playoff, y no nos escondemos, es el objetivo y es lo que queremos.
No s'amaguen, Gavi. Bé, jo anava a dir que el discurs meu per aquesta temporada era assegurar primer la permanència i després, clar,
és que,
evitar,
Víctor,
veure, per pressupost.
És sí. Que un any més, i ja no sé quants van, plantilla nova, tècnic nou, sí. Sistemes de feina nous.
Diferents.
No hi ha manera de tenir una continuïtat d'un equip que faci feina un, dos, i el tercer any pegàs bot. No hi ha, és impossible. Sí.
És complicat en aquest club. Mira que hem parlat amb Namadeo, en micròfon o fora de micròfon, en roda de premsa, demanant-li per això. Sí, a veure, jo crec que aquesta és la clau, perquè realment aquí pressió, vull dir, una pressió dolenta no n'hi ha, Vull dir, la pressió dolenta és molt graciós, no?, perquè Namadeo, la darrera roda de premsa que ha participat, que va ser la presentació del míster, va dir allò de... A mi em va quedar gravat, no? És que els resultats, no?, la immediatet, va dir en castellà, no?, dels resultats, ens asfixia. I jo pensava, però qui asfixia? Vull dir, no sé, vull dir, perquè, a veure, entenem que si estàs en un club de molta pressió mediàtica, històrica, vull dir, això evidentment és una realitat, no ho podem amagar, no?
Sí.
Però en un lloc com l'Eivissa, vull dir que jo mai he vist una manifestació dels aficionats en contra de la directiva o inclús les típiques pintades, no? Com a anècdota, l'única vegada que he vist unes pintades a camises van ser contra la família Salvo per mort del València.
Ja.
Fixa't tu,
Per mort del
València. Sí. Vull dir, res a veure amb l'Eivissa. Vull dir, aquí és el joc ideal, si tens bons professionals, per deixar-los fer, perquè vagin fent grup, i que potser, doncs, evidentment, si és més aviat millor, però a mitjà termini més o menys, o un poc més llarg, tenir un equip fiable que pugui anar cap amunt, no? Bé, aquí és complicat, per això, per les urgències que té la propietat, sobretot, i veurem, sí, veurem que acaba passat aquest any. La clau, sempre ho dèiem, és que l'equip comenci bé, quan els resultats, quan el joc. Això pot donar una mica d'esperança, no assegura res, però sí per tenir una mica d'estabilitat, almenys al principi, no?
Veurem què passa aquesta temporada. Tant de bo estiguem equivocats i vagi tot molt bé i seria fantàstic.
Veure,
clar,
pot ser, si es comença bé. A mi jo, la informació que tinc sobre el míster, sobre Raül Jona, a totes les persones del món del futbol que li he preguntat, hi ha directors esportius a primera hora, entrenadors i tal, algun contacte que tens, preguntat, gent que el podia conèixer, que havia seguit el seu... Tots els inputs són positius, en aquest sentit, perquè nosaltres ens informam. Ara hi ha que veure sobre el camp com competeix l'equip, que serà, evidentment, la prova del cotó més reial, però els informes tots són bons. Vull dir, s'ha assignat un entrenador que convenç a la majoria de la gent, de tècnics, de directors esportius, veurem ara com pot fer feina, com s'acaba de confeccionar la plantilla, així que ja veurem.
Veurem què passa. Lo cert és que duim 10 anys que entre l'Atlètic Balears i la UD Eivissa poden fer un congrés d'entrenadors.
Sí, sí, sí. Sí.
En fi, Víctor, gràcies.
Exacte. Una abraçada, Gavi.
Adéu, una abraçada per tu. I també estem avançats a que hi hagi un munt de canvis a les banquetes dels equips de bàsquet de les nostres illes. No tant a l'Estia Menorca, que sembla que amb en Javi Zamora han aconseguit una tranquil·litat, però sí a Fitbui Palma i també a Palmer. I precisament vull conèixer el nou entrenador del Palmer Bàsquet, que és Íñigo Núñez, i que ja ens escolta. Íñigo, buenos días.
Buenos días, ¿cómo estás?
Bienvenido.
Muchas gracias, muchas gracias.
Fíjate que estamos hablando de la cantidad de relevos en los banquillos, en los equipos de fútbol y también en los equipos de baloncesto. Bueno, a ti te toca empezar.
Sí, sí, sí. Esperemos que, bueno, la estancia sea más larga, ¿no? Que estas historias que os he oído contar anteriormente. Bueno, desde luego muy ilusionado, ¿no? Con este nuevo reto. Creo que Palmer es un proyecto con unas bases muy sólidas, que va creciendo con velocidad, pero con consciencia de dónde se está y con consciencia de un poco el entorno en el que se está. Y bueno, particular y personalmente súper ilusionado por poder formar parte de este proyecto.
Te iba a decir qué te has encontrado, más o menos ya me lo has dicho, y te añado, ¿y qué te han pedido?
Bien, a ver, es evidente que el club está inmerso en un proceso de cambio novedoso, ¿no? Como es la entrada de Seich Sports Group, del grupo americano, que bueno, viene con peso para liderar un poco la estrategia deportiva dentro de la entidad, con lo que bueno, pues nos enfrentamos a diferentes escenarios y novedosos con respecto a lo que es habitual en clubes europeos y particularmente en clubes de la primera FEB en España. Pero lo que he podido obviamente contactar con ellos, he recibido siempre pues una confianza y un cariño grande. Y bueno, el hecho de haber podido estar en la isla y haber podido conocer a toda la gente que conforma la familia de Palmer, pues me ha reconfortado, ¿no? Estoy muy tranquilo y agradecido de haber podido estar con ellos, de conocerles. Y me he encontrado mucha gente con ilusión de hacer las cosas muy bien, ¿no? Uh-huh. ¿Qué me han pedido? Pues particularmente y a nivel clasificatorio nada concreto. Obviamente queremos hacer las cosas mejor que la temporada pasada, donde bueno, pues por un cúmulo de situaciones acabó Palmer pues en una situación crítica que al final se saldó con resultado positivo, pero fue una temporada difícil. Y lo que queremos conformar es, como decía ayer en la rueda de prensa, pues un equipo comprometido, colectivo y sobre todo que ilusione, ¿no? Que provoque ilusión y que atraiga a que el aficionado venga y se identifique con nosotros.
Uh-huh. El hecho de poder plasmar tu baloncesto o tu idea de baloncesto, claro, va a estar en función del tipo de jugadores que pueda fichar el club.
Sí, yo pienso que los entrenadores, una de nuestras mayores virtudes ha de ser adaptarnos a los jugadores que tenemos y tratar de ponerles a ellos en las mejores situaciones para que puedan rendir, ¿no? Uh-huh. Entonces, es difícil atisbar en este momento y con la confección de la plantilla todavía en un porcentaje bueno, pero no completo, el estilo de juego y la identidad que podemos querer tener como equipo. Lo que sí que está claro es lo que te decía antes. Creo que juguemos el baloncesto que juguemos y hagamos las cosas que hagamos, tanto a nivel ofensivo como defensivo, debemos ser un equipo sacrificado y un equipo colectivo, solidario, y que de verdad sea sencillo venir a vernos y que transmitamos cosas. Uh-huh. Y que a la gente eso le guste, ¿no? Y eso tenemos que hacerlo, da igual el baloncesto que juguemos de una manera o de otra, tenemos que conseguir que la gente se identifique con nosotros muy rápido.
El hecho de que en la misma competición haya tres equipos de la misma comunidad, en este caso tres equipos baleares, es bueno, ¿no?, que haya cuatro derbis por temporada. Eso alimenta el baloncesto aquí en las islas.
Bueno, y no ha habido cuatro equipos de milagro, ¿no?
Cierto.
San Antonio Ibiza, sí, haciendo las cosas muy bien durante mucho tiempo y quedándose muy cerquita, ¿no?
Y que hubiera sido fenomenal, sí, porque implicaba a las tres islas.
Claro, yo creo que sí, que el nivel es altísimo, ¿no? Y además en los últimos años cada vez ha subido más, porque Estia Menorca ya es un club que va teniendo, bueno, con una historia increíble, ¿no? Pero que va teniendo una tradición, pero recientemente ha ascendido, entre comillas, a la primera FEB, al igual que Fibui, que también ha pasado sus diferentes momentos, pero que ha vuelto hace, bueno, pues esta ha sido su primera temporada como Palmer. bueno, yo creo que el baloncesto balear está de enhorabuena totalmente, y en cuanto a producción de jugadores, en cuanto a producción de equipos competitivos, y desde luego, bueno, pues que es un aliciente añadido, ¿no?, a poder entrenar en Palmer, el hecho de disfrutar de estos derbis que creo siempre se disputan obviamente con nervios, con emoción, con ganas de ganar por ambos equipos, como no puede ser de otra manera, pero dentro de un entorno, bueno, pues bonito, ¿no?
Y me imagino que sí, precisamente por el entorno y por lo que dices, crear ese binomio, ¿no? Que el equipo contagie un poco al aficionado, pero que el aficionado también contagie al equipo cuando éste lo necesite.
Ojalá. O sea, yo he visto cómo el club trabaja para crear en Somos una atmósfera muy bonita en los partidos, y estoy convencido que vamos a ser capaces de crear esas sinergias, ¿no? Que nosotros de primeras atraigamos y despertemos la curiosidad y la confianza de nuestro público, y estoy convencido que si nosotros hacemos eso y les mostramos que, pues en definitiva un poco que somos como ellos, ¿no? Que queremos ver un equipo que se sacrifica, que queremos ver un equipo que tiene valores, que compite, pues estoy convencido que cuando lleguen momentos complejos, ellos también nos van a ayudar, ¿no? Y bueno, ojalá podamos generar eso. Es algo imprescindible para mí y uno de los puntos clave de cómo se puede desarrollar esta historia, y vamos a esforzarnos al máximo en conseguir esto, sin duda.
Pues Íñigo Núñez, ha sido un placer contar contigo estos minutos de, bueno, un poco de presentación al aire en IB3 en Radio. Toda la suerte del mundo, que será la suerte del baloncesto aquí en las Islas, ¿de acuerdo?
Pues muchas gracias, aquí me tenéis para cualquier cosa necesaria.
Un saludo. Abrazo fuerte. Gracias, Íñigo Núñez, nuevo entrenador del Palmer Basket. Una i 40, com el temps vola. Toni Tenerife, bon dia.
Bon dia.
Qui és Zaia Pérez?
Doncs Zaia Pérez és una autèntica realitat del rugby espanyol, jugadora nascuda fa 22 anys a Calvià, i que va debutar, de fet, en la darrera Copa del Món en la selecció espanyola de rugby, jugadora del Complutense Cinderos, i que just després del Mundial es va lesionar de màxima gravetat, una lesió del genoll, la triada famosa, maleïda triada pels esportistes, diguem d'èlit i no d'èlit, i que l'ha tinguda i la té, de fet, encara inactiva. La millor notícia és que aquesta jugadora, malament ha estat aturada per aquests motius de lesió, doncs té l'oportunitat de tornar per la porta gran, no jugant amb el seu club encara, que és el Complutense Cinderos, sinó a un lloc, a un club d'una de les lligues més fortes d'Europa, com és la Lliga Francesa.
I aquesta és la conversa que el nostre company Toni Tenerife ha tingut amb Zaia Pérez a les darreres hores.
Zaia Pérez, la millor jugadora de rugby a les Illes, té motius per somriure. La Lliga Francesa, una de les més potents del continent, la vol i ella accepta el repte. I ho fa en un moment molt delicat per ella, ja que des del passat mes de novembre la mallorquina està lesionada. Un trencament de lligament, un dels seus genolls la té fora de combat. Una incidència que va arribar setmanes després de complir un dels seus somnis, jugar una Copa del Món amb la selecció espanyola, on, per cert, va ser titular en tots els partits del 15 de les Lleones. Reflexiona al respecte la mateixa Zaia.
Sí, las lesiones nunca son bonitas, nunca son esperadas, la verdad. Dentro de lo malo pude vivir mi primer mundial, el cual disfruté muchísimo. Y como le digo a todo el mundo, al final esto es parte del deporte, de la carrera deportiva. Y de esto también se aprende mucho, se mejora mucho. Y además te hace crecer tanto como persona como deportista. Y bueno, siempre hay que mirar el lado positivo de las cosas malas.
Una lesió que es va produir un partit de Lliga amb el Complutense Cisneros i de la que es va operar el passat 5 de desembre.
Prácticamente supe en el momento que me había roto la rodilla. Luego, tras pruebas y visitas médicas, los profesionales me lo confirmaron. Así que, bueno, no te voy a mentir, fue una noticia muy dura. Pensé que nunca en mi vida me iba a romper una rodilla. y pasó. Han habido altibajos, el primer mes fue bastante duro, pero bueno, he intentado mantenerme siempre positiva y creo que eso es lo que ha hecho que mi recuperación ahora esté yendo tan bien y que tenga tantas ganas de estar de vuelta a los campos.
I curiosament, a inicis del 2026 i en ple procés de recuperació, va rebre tot un regal de Reis en forma d'ofertes esportives i les dues del rugby francès.
Es verdad que años anteriores ya había recibido alguna propuesta, pero al final nunca me había atrevido a dar el paso, a salir de mi zona de confort. Y bueno, creo que ahora es el momento. Esto también me ha ayudado a plantearme un objetivo real muy atractivo de cara a mi recuperación de rodilla. Y bueno, la verdad que tengo muchas ganas de vivir la experiencia del rugby en un país distinto, aprender muchas cosas y aparte de conocer a mucha gente, aprender un idioma y crecer como jugadora.
Un fet que sense cap dubte li fa molta il·lusió a la Calvianera.
El debut en la Liga Francesa es muy ilusionante. En Francia el nivel de rugby es muy alto y bueno, eso hace que se cree mucha competitividad tanto en la liga con el resto de equipos como dentro de tu equipo por un puesto. Y bueno, eso es algo que me emociona mucho porque me va a hacer crecer mucho.
Abans de la lesió era una fitxa per l'anterior seleccionador, Juan González Marro. Amb 33 internacionalitats, ara li toca recuperar-se i esperar el seu torn. La direcció esportiva, el sènior femení, ha canviat. Ara, el Francesc Regissons s'encarrega de les Giones i Zaya vol tornar.
El staff de la selección ha cambiado por completo. Ahora hay otro grupo de técnicos que tienen una manera de ver el rugby distinta, de trabajar distinta, con un plan de juego distinto. Y nada, yo trataré de sacar mi mejor versión como siempre para que ojalá cuenten conmigo durante los próximos años como ha estado pasando años anteriores.
De moment li toca apurar la seva posada a punt. Caldrà esperar fins al mes de novembre per tenir bones noves de Zaya Pérez.
Gràcies, Toni Tenerife. 1:45. Ja tenim per aquí la nostra companya Marta Sampas.
Aquest diumenge, la gran final del Mundial es juga a IB3 Ràdio.
A partir de les 8:30, Espanya, Argentina. La selecció espanyola vol aixecar la Copa del Món i brodar la segona estrella a la seva camisa.
I a Esports en Joc vos ho contarem amb la millor narració, amb l'anàlisi i amb connexions en directe a totes les illes per sentir l'emoció de l'afició espanyola.
Diumenge a les 8:30 del vespre tens una cita mundial.
A IB3 Ràdio.
La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys el 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
Ets conscient de tot el que necessites per viure l'eclipsi en seguretat? No improvisis. Aquest 12 d'agost protegeix els teus ulls. Usa sempre ulleres homologades. Si el pots veure des de que té vades del teu allotjament turístic, evita desplaçaments innecessaris. I recorda, som en època d'alt perill d'incendis. Està prohibit fer foc. Consulta tota l'actualitat i les recomanacions vigents a eclipsisegur.caip.es. Govern de les Illes Balears.
I love you so. Hey, anem de secció, com cada setmana. No mos hem de perdre totes aquestes carreres al voltant de les nostres illes i per això està sempre al voltant de tot això la nostra companya Marta Sampas. Marta, bon dia.
Bon dia, Gavi.
Què contam aquesta setmana?
I doncs, anant cap a Formentera, tenim una cita
fa allà. Fa massa calor.
No, però està bé. Formentera sempre després tens fàcil fer un cafico abans o després,
sí,
Està tot més a prop. No hi ha excusa. A més, anem a una cursa que se celebra de diumenge i avui que, evidentment, protagonista indiscutible és la final d'Espanya de diumenge, però no us preocupeu perquè se pot anar a córrer i la final és el vespre i això és a primera hora.
Si no vaig errat, la final serà a les 9 del vespre. Exacte. Això és als 9 del matí.
Exacte, 2 hores abans.
Hi ha temps.
Per llevar nervis, qui ho visqui amb intensitat i qui no, idò, per formar part d'una cursa que ja celebra l'edició 41, això vol dir que està molt consolidada. Parlam de la milla urbana d'Espujols. A Formentera ens anam, xerram amb en Juanjo Escandell, president dels grups esportius Espalmador i vocal de la secció d'atletisme. Com estàs, Juanjo? Bon dia.
Hola, què tal? Bon dia. I moltes gràcies a vosaltres per col·laborar amb aquesta promoció de la prova.
Clar, no, faltaria més. A més, és el que deia, 41 edicions, se diu aviat, són molts anys de celebrar-la, o sigui que supos que ja ben per mà, això d'organitzar, ho feia ja pràcticament amb els ulls cluts, o encara costa i d'una feinada?
Bueno, ja saps que els programes populars sempre porten la seva feina, però bueno, gràcies a la col·laboració del Consell de Formentera, que ens ajuda una miqueta en tota la burocràcia, en tot el que són els reglaments i la sol·licitud de permisos a les entitats que toquen sempre, perquè saps que en les proves esportives sempre hi ha alguna entitat, sigui Costa, sigui Medi Ambient, o sigui que està involucrada, i bueno, la veritat és que a nivell de burocràcia, a nivell de permisos, el Consell de Formentera ens ajuda molt, i nosaltres només ens hem d'encarregar de la part logística, pues, que és la que més ens agrada.
Juanjo, bon dia. Bromes a part, ara t'ho demano en sèrio. Aquestes temperatures minven que la gent s'apunti?
Sí, per suport, per suport. De fet, enguany estan veient una caiguda de les inscripcions bastant important. Normalment estàvem rondant entre 120 i 150 participants, i ara, de moment, la gent està esperant molt a última hora. Esperem que les inscripcions es vagin animant de cara en els darrers dies, bueno, aquests darrers dies ja ho són, però de cara a les inscripcions in situ. I bueno, anem a veure, com que són dues proves, demà tenim la reunió de seguretat amb totes les entitats col·laboradores, pues, que s'encarreguen de tot el servei metge, tota la policia local, tot el Consell de Formentera, que som els que més o menys participem amb aquesta i amb totes les proves deportives, pues, demà tenim la reunió de seguretat, i segurament que un dels temes que sortiran serà precisament les altes temperatures i les humitats que tenim ara amb aquestes fetges.
Clar, clar, que important és veure que duim aquests darrers mesos en cada cursa que xerram destacant això, que és veure que no és fàcil, tot i que els atletes, els corredors, ho tenen entrenat, i també, tot i això, pateixen, però s'agraeix que sigui a darrera hora o a primera, i en aquest cas vosaltres, estret de sortides a les 9 des de matí.
Sí, exacte. Bueno, sempre ha estat, és veritat que ha estat una prova que sempre s'ha realitzat amb aquestes fetges, sempre havia estat en juliol, i sempre intentant fer-la lo abans possible. Està clar que si volem que venga participants d'altres illes, en aquest cas ve molta gent d'Eivissa, pues, els hem de facilitar una mica la participació, i fer-ho abans de les 9 pues, impedia pues, que la gent pogués desplaçar-se per temes de trasllat de barques i tal. Entonces, bueno, veurem, anem a veure, no? Anem a veure, ja, com bé dius, la gent que entrena intenta entrenar tots anys, està acostumada en aquestes temperatures, en aquestes humitats, i esperem pues, que puguem dar la talla i que la gent es pugui divertir moltíssim.
Clar.
Una de les parts més importants, tenint en compte això, la calor i aquesta situació, m'imagino que és l'equip sanitari que està repartit per tot, no?
Sí, l'equip sanitari, per supost, que sempre està participant en totes les proves deportives que organitzem nosaltres, de fet és un requisit obligatori, però bueno, ja saps que és molt important la hidratació tant prèvia com posterior i durant la prova. En aquest cas, la milla urbana són 1.609 metres i la hidratació durant la prova pràcticament és nul·la, però sí que bueno, un bon escalfament i una bona hidratació abans de la prova, i llavors quan s'acabi pues, dar un bon servei d'avituallament perquè la gent pugui recuperar totes les sals i totes el que es va perdent en la sudoració del cos, no? I bueno, això ja és cosa nostra, que ho tenim molt en compte, i bueno, intentar que a nivell de seguretat, sobretot, pues, complir la nostra part.
Anant a la part de recorregut, ja ho has esmentat, és una milla amb aquesta distància de 1.609 metres i també aquesta distància de 5 quilòmetres, que també és una distància popular, que a la gent li agrada molt. És veritat que és un circuit. Conta'm-nos un poquet com és, perquè es facin una idea els oients d'Esports3, si es volen animar a participar, com és el circuit d'aquesta milla urbana d'Espujols.
Bueno, pues el circuit aquí d'Espujols és un circuit de 800 metres, en la milla se li donen dues voltes i en sus 5.000 pues, se li donen sis voltes. És un recorregut totalment urbà, és un recorregut que va una miqueta per els carrers de la zona d'Espujols, que és la zona més turística d'aquí de Formentera, supos que ja la coneixeu.
Sí.
Fem tot el recorregut d'Espassaig Marítim, i llavors té una petita pujadeta per el que és el carrer Miramar, i bueno, una vegada arribes ja en el pico més alt, que la pujadeta és molt suau Llavors la tornes a baixar, arribaràs per el passeig marítim i acabes completant tot el recorregut. Mm-hmm. No, és un recorregut bastant fàcil, bastant ràpid, els ritmes que es marquen normalment solen ser bastant ràpids i no, la gent no sol patir de, mm-hmm. del tema dels desnivells i bueno, intentarem que la gent, com he dit abans, no? Mm-hmm. que la gent popular pugui divertir-se i que pugui mantenir la seguretat, sobretot en tema de... El més complicat amb aquestes fetges, pues ja saps que estem en plena temporada turística i sempre se muscola molta gent, molt de peatons sí. que surten, entren a la platja, passen pels passeig marítim, ja. Surten dels bars per morrar i tal, però bueno, intentarem que de part del club pues, mantenir la seguretat, intentar posar-nos de voluntaris durant tots els 800 metres de recorregut i mantenir pues, que la gent sigui tot el respectuós possible amb els participants.
Any rere any, canvia qualque tram del recorregut o és més o manco sempre igual?
Com diu, perdona?
Si any rere any canvia qualque tram del recorregut o, per exemple, és el mateix que l'any passat?
És el mateix des de la primera edició. Oh, el recorregut s'està mantenguent. Li vàrem canviar, diguem, com la direcció. Abans baixàvem el carrer Miramar per avall i anàvem a aquest passeig i llavors passejàvem a l'esquerra i ara, en canvi, el carrer Miramar es puja i baixàvem, diguem, a la plaça Europa i llavors fèiem el passeig cap a la dreta. Però el recorregut i els carrers que s'utilitzen per fer la prova han estat sempre els mateixos en aquestes 41 edicions.
41 edicions, eh? Poques curses en parlam de tants d'anys de celebració i, a més, bé, que mantenen, no?, un poc l'essència, per exemple, amb aquest circuit, que clar, també, quan ens aturam ara en els 5 quilòmetres, es veu que hi ha gent que és a favor de que sigui circuit i se repeteixi les voltes, i d'altres que prefereixen que sigui tot un recorregut i no repetir, però, Juanjo, tu què destacaries d'això? Perquè a mi el que me ven es cap és que intentes superar-te, no? A la primera volta, menys si la segona la puc fer més aviat, no sé si se suma a aquest joc que fa una micona per el que hi participa més interessant.
Bueno, jo crec que el tema de fer voltes sí. t'ajuda una miqueta a conèixer millor el circuit i a dosificar-te i a planificar-te millor la prova, no? Perquè quan tu veus la primera volta ja més o menys... Primer que en su calentament ja deixam que la gent faci l'escalfament per lo que és el circuit i la gent ja el va reconeguent. I llavors que quan tu vas en prova, pues és veritat que quan tu fas una cursa lineal, com dius,
sí.
pues és més difícil dosificar-te perquè visualment te pots enganyar. Sí, tu pots exacte. Dir, bueno, me queden 700 metres i llavors poden ser 1.000 o poden ser 500. Sí. En canvi, quan tu fas dos o tres voltes o sis voltes en focar de 5.000 en el mateix recorregut, pues tu ja vas veient en cada tram, saps perfectament el que te queda i pots dosificar millor les forces.
I doncs, sigui quina sigui la distància que tenim, milla urbana, la mitja milla o 5 quilòmetres, ho facin per fer temps o per oci, és una bona opció per diumenge, un diumenge que serà apassionant pel que fa al futbol, acabant la jornada en la final, però en 70, almenys a Formentera, es Pujols, amb aquesta cursa ja un clàssic a Formentera. I Juanjo, ja per acabar, parlaves de participants entre 120 i 150 i tal volta que falta una empenta per tema de calor. Si vols aprofitar el cor que t'ho perds avui aquí a Esports 3 per fer aquesta darrera crida, no? que es puguin inscriure, on i com ho han de fer.
Bueno, pues mira, el tema de les inscripcions els hem fet sempre utilitzant la plataforma EliteChip, que és una plataforma molt còmoda on tots els corredors pues, ja la utilitzen habitualment perquè fa molts anys que està en funcionament. I de cara a cridar la gent que s'animi, pues, no podem deixar de mencionar pues, que l'embajadora d'aquesta prova és n'Andrea Romero. N'Andrea Romero és una corredora de Formentera molt jove, però que té un palmarès espectacular i que sempre ve a col·laborar amb nosaltres amb aquesta prova. I els darrers dos anys la vàrem nombrar a ella com a embajadora. I sé que enguany, per exemple, portarà moltes companyes d'entrenament i companyes que estan a la selecció espanyola que venen a participar en aquesta prova i que és una oportunitat mm-hmm. fantàstica perquè els populars de Formentera i d'Eivissa puguen venir a córrer amb l'élite de les nostres illes que val la pena. És molt agradable de veure i molt agradable per als corredors populars pues, poder compartir metres amb aquestes grans atletes.
Idò, sí.
Juanjo,
sí, sí.
Que ha sortit tot molt bé, eh?
Pues moltíssimes gràcies i m'agradaria nombrar també, remarcar que nosaltres com el grup esportiu Espalmador vàrem demanar encarregar-me una d'aquestes proves que eren tan antigues, perquè Semilla Urbana té 41 anys, però llavors tenim Sa Joan Tancs, que també té quasi 50 anys, tenim Sa Pujada de la Mola, que té quasi 30 anys, i els grups esportius pel Madó, pues, mos vàrem aixecar sa mà i mos vàrem fer partícipes d'aquesta antiga edat d'aquestes proves, i teníem moltes ganes de tenir un grup a Formentera que se n'encarregàs i respectar l'antiga edat de totes aquestes proves, perquè és veritat, com dèieu abans, que hi ha proves que tenen moltíssims anys i són molt particulars i són molt polides, com per exemple la pujada a la Mola, que és el dia 12 d'octubre, que és la pujada per el camí del monestir, el camí de la pujada, o el camí romà, com antigament es coneixia. I la veritat és que són proves que per nosaltres és un orgull organitzar-les, i més quan tenim la col·laboració d'atletes com la talla d'en Andrea Romero i l'ajuda del Consell.
Sí, sí, sens dubte és una bona notícia que no morin aquestes curses populars i que puguin seguir celebrant-se molts anys més. Juanjo Escandell, moltíssimes gràcies i que sigui un èxit diumenge.
Vinga, moltíssimes gràcies, i a disfrutar tot d'aquesta prova i després de la selecció, que també
serà. Gràcies, Juanjo, adéu.
A vostè, adéu, adéu. Adéu, adéu.
Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases, són la nostra vida, i són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència, i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots, protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
Para ti y también para ti, en Eroski te damos la sandía sin pepitas entera a 69 céntimos kilo, la rodaja de salmón al corte a 13,99 euros kilo, la chuleta de aguja de cerdo al corte a 4,99 euros kilo y la napolitana de cacao bandeja de 4 unidades a 1,40 euros la bandeja. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
Fins aquí l'edició de divendres d'Esports 3, quedant per diumenge aquí mateix a les 8:30 en la final del Mundial entre Espanya i Argentina. Bon cap de setmana. Adeu.
Són les 2.